Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. Mossos, FBI i Carabinieri junts han desarticulat una xarxa de falsificadors a gran escala d'obres d'art des de Catalunya i Itàlia. Portaven ja 2 anys enredant compradors als Estats Units.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
No hi ha xifres, però sens dubte seran altíssimes.
Tant per l'organització pràcticament industrial com per les obres. Picasso, Miró, Dalí o Botero. Un sol galerista en tenia 15.000.
Per posar un exemple només, com funcionava l'engany, Xavier Vilà, a Estats Units?
Sí, els Mossos d'Esquadra estan ponderant en declaracions d'aquesta casa la importància de que la policia americana reconegui el cos català de policia com el competent al territori en aquesta investigació que ha conduït a la desarticulació d'aquesta xarxa de falsificadors i distribuïdors d'obres d'art. Galeristes americans contribuïen a validar obres falses sorgides de Barcelona i Rodalies que els clients estafats compraven per internet.
Això ha coincidit amb una data històrica als mateixos Estats Units. 5 anys de la invasió a l'Iraq és una victòria estratègica. El nou eufemisme de Bush després d'aquell invent de l'atac preventiu.
El president nord-americà diu que la guerra de l'Iraq ha pagat la pena.
Enderrocar Saddam del poder va ser la decisió encertada. I aquesta és una lluita que els Estats Units poden i han de guanyar.
D'aquí a no res tindrem la factura d'aquests 5 anys. Per cert, Pequín diu també que està en una batalla a vida o mort, en aquest cas al Tibet.
I li etziba el Dalai, que és un monstre amb rostre humà.
I que la premsa internacional els és hostil. Parlant de ser hostils, la Comissió Europea vol que Europa sigui això, hostil a les infraccions de trànsit, que sigui un territori multes comú.
Per això els estats podran cobrar multes a conductors d'un altre país.
Més dades de crisi. La construcció cau a Espanya un 8%.
És la caiguda més gran de la zona euro.
I mentrestant apareixen veus contra la captació d'aigua del Segre.
A més dels regants, també la Diputació i el delegat del govern.
Diu encara no, i que només s'ha de fer si es garanteixen les necessitats de la zona, no, Lleida?
El delegat del govern, Miquel Puello, veu lògica la cessió d'aigua, però en condicions. Es podria fer quan el riu disposi de prou recursos hídrics i que els nuclis de Lleida tinguin resolt el seu proveïment d'aigua. El president de la Diputació, Jaume Gilabert, ha dit que mentre no s'obri aigua no es pot plantejar un transvasament.
Per cert, Jofre Genover, bona tarda.
Bona tarda.
Com ens arriba la primavera?
Doncs ens arriba en perspectiva de canvis importants, sobretot entre divendres i diumenge, amb un descens important de les temperatures, precipitacions i fins i tot nevades en cotes baixes. Ho haurem d'anar acotant al llarg dels propers dies, però entre la tarda, divendres i diumenge al matí, hi ha aquesta possibilitat d'aquest canvi tan important. De moment, demà, que és el dia que arriba l'estació astronòmica de la primavera, esperem més aviat un temps dominat pel cel variable i temperatures baixes.
Al final, Óscar Fernández, Ronaldinho, no.
No serà demà a València. El Barça ha viatjat avui sense el brasiler. Rijkaard diu que encara no està a punt per jugar, tot i que l'entrenador no ha volgut entrar en la polèmica sobre el rendiment del davanter. Encara el Barça, Iniesta, podrà finalment jugar diumenge contra el Valladolid perquè li han perdonat la 5a targeta groga que va veure l'altre dia a Almeria. Milito, en canvi, segueix sancionat, no li han perdonat. A Madrid, Ruud van Nistelrooy s'ha operat per sorpresa de les seves molèsties al turmell i estarà de baixa un mínim de 6 setmanes. I el Pamés a València serà el rival de la Penya al primer partit de la final avui de la Copa Ulep. Els valencians han eliminat avui el Zadar.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Ara fa un moment dèiem que arriba la primavera i comencen a marxar els catalans.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Venen dies de festes, nota les carreteres això, Anna Gravalosa?
Hola, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora poc es nota, però sí que hem de parar d'alguna incidència causada per accident a la C31. Per exemple, hi ha un camió blocat a Sitges i aquí es fan desviaments per l'autopista del Garraf. Hi ha alguna aturada a la C58 a Sabadell en sentit nord i a l'autopista del Maresme entre Argentona i la sortida de Mataró Oest en sentit Girona. Només destacar també la ronda de dalt amb aturades d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs.
A l'hora de vendre el vostre habitatge, Don Piso marca la diferència. Amb la valoració més rendible, l'equip més professional i màxima rapidesa i seguretat en la venda. Don Piso, 922 22 22.
7 i 4 minuts. El que dèiem, una operació policial internacional conjunta entre els Mossos d'Esquadra, l'FBI i els Carabinieri italians ha permès detenir 8 persones que formarien part d'una xarxa de falsificació i distribució massiva d'obres d'art des de Catalunya i també des d'Itàlia cap als Estats Units. Són milers de litografies suposadament numerades i firmades per diversos artistes, no qualsevols, Picasso, Dalí, per exemple, que la xarxa posava al mercat per preus d'entre 1.500 i 20.000 euros. Autoritats policials catalanes i americanes estan donant-ne detalls aquest vespre als Estats Units. concretament a Chicago, Illinois. Xavier Vilamo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavier, com funcionava aquesta xarxa i com és que s'ha descobert?
L'augment inusual de denúncies als Estats Units vinculades amb la compra a través d'internet d'obres d'art d'artistes reconeguts com Picasso, Miró, Dalí, Botero o Chagall i que van resultar ser falses va provocar fa 2 anys l'inici d'una investigació que ha portat l'FBI a Catalunya, i és que els delinqüents falsificaven a Barcelona i Rodalies la majoria del miler d'obres d'art falses intervingudes fins ara. La feina conjunta dels 3 cossos policials ha conduït a la desarticulació de la xarxa, una cooperació que en declaracions d'aquesta casa ponderava aquí a Chicago el comissari dels Mossos, Antoni Permanyer.
El que sí que ha estat interessant és com primera vegada doncs, que la policia americana decideix clarament pel cos de Mossos d'Esquadra com competents en el territori. No? Això és una cosa realment interessant en la que nosaltres hem abocat tots els esforços, lògicament. No?
Les forces de seguretat van utilitzar un marxant d'art de Chicago com a esquer per desenvolupar aquesta operació anomenada Picture. Un sol galerista nord-americà havia acumulat ja 15.000 obres d'art per la seva distribució fraudulenta als Estats Units.
Xavier, per cert, avui és un dia important aquí als Estats Units perquè el president nord-americà ha commemorat el 5è aniversari del començament de la guerra a l'Iraq amb un discurs plegat de triomfalisme. George Bush ha defensat la decisió d'enderrocar el règim de Saddam Hussein i ha promès que la batalla serà noble fins a aconseguir la victòria. Què ha explicat més Bush en el seu discurs, Xavier?
Un Bush tenaç fins a l'extenuació en el seu argumentari, legitimant el desencadenant d'un conflicte que ha fet gairebé 4.000 morts americans i que ha costat fins ara 500.000 milions de dòlars, ha reiterat que cal vèncer l'enemic allà on s'organitza per evitar un nou atac en territori americà i ha conclòs que l'empresa ha valgut la pena. Davant d'una audiència entregada al Pentàgon, el president ha deixat com a herència un últim discurs d'aniversari de la invasió trufat de triomfalisme per l'efectivitat, diu, de l'augment de tropes que va ordenar el gener passat i que sosté que ningú no pot negar, i per l'afebliment que assegura està vivint la marca Osama Bin Laden a l'Iraq. Bush ha fet concessions admetent que el cost del conflicte s'ha disparat, però ho ha justificat en la importància de guanyar la lluita global contra el terrorisme. Aquest és un extracte de les seves declaracions.
L'Iraq i els Estats Units comparteixen l'enemic.
Els terroristes que maten innocents als barris de Bagdad volen matar innocents als barris dels Estats Units. Derrotar aquest enemic a l'Iraq farà menys probable afrontar-lo aquí a casa.
Els avenços.
El nivell de violència ha baixat significativament. Ha baixat la mort de civils. Les morts sectàries han baixat. Els atacs contra les forces nord-americanes han baixat. Hem capturat o matat milers d'extremistes a l'Iraq.
Armes de destrucció massiva.
Envalentonar Al-Qaeda amb accés als recursos petroliers els permetrà perseguir les seves ambicions per aconseguir armes de destrucció massiva per atacar els Estats Units i altres nacions lliures.
La batalla es guanyarà.
La batalla de l'Iraq ha estat més llarga, dura i costosa del que vam preveure, però és una lluita que hem de guanyar, i les nostres tropes han estat lluitant amb coratge i determinació.
És un extracte de la intervenció de George Bush, en efecte, Xavier Vilà. Han començat ja algunes d'aquestes manifestacions de protesta que n'hi ha avui aquí als Estats Units, Xavier?
Sí, arreu del país s'han organitzat concentracions en protesta per la invasió convocades per diferents organitzacions en defensa dels drets humans o les llibertats civils. Fins ara cal destacar la detenció d'una dotzena de persones davant l'edifici d'Hisenda a Washington, gent que s'havia encadenat impedint l'entrada dels treballadors a l'immoble. Pel vespre, a hora d'aquí, s'espera que es faci una vigília a l'aire lliure en homenatge a les víctimes de la guerra i en demanda de la fi del conflicte.
Xavier, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Doncs posem-hi contrast, això.
Sí, aquest triomfalisme contrasta amb el dia a dia dels iraquians. En sentim 2 ciutadans de Bagdad.
És trista i feliç a la vegada aquesta celebració. Feliç perquè es va acabar amb l'antic règim i trista pels problemes i les desgràcies que ens ha portat. Espero que arribarà la democràcia i més llibertats i que els iraquians viurem en la prosperitat. Hem viscut 5 anys de destrucció i de mala situació. No ha millorat res. On són les millores? Els que apareixen a la televisió parlant de seguretat diuen mentides. Estan tancats en petites àrees de l'Iraq, com ara la zona verda.
Aquesta zona verda en aquesta àrea de la capital gairebé no registren atemptats, en efecte. Diu Bush, el sentíem, que no es pot negar que hi ha un augment de la seguretat. Això seria, aniria en aquesta línia, Quim?
Bé, de fet, l'agència Reuters recull avui tot el contrari. En concret, 15 incidents violents. El més destacat són aquests. Una dona iraquiana s'ha immolat al nord-est de Bagdad i ha mort 4 persones. I el soldat dels Estats Units, els soldats dels Estats Units, han obert foc per error contra policies iraquians i n'han mort 3.
Doncs les conseqüències de l'ocupació de l'Iraq tenen també una innegable lectura en clau econòmica. És el moment d'allò que dèiem, de fer la factura del que li ha costat als Estats Units, de moment, aquesta guerra.
el cost net de la guerra.
A hores d'ara es calcula que supera els 500.000 milions de dòlars.
Més del doble dels 200.000 que estimava la Casa Blanca 6 mesos abans de la invasió de l'Iraq.
Quines projeccions hi ha sobre la factura final de la guerra?
El Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz i Linda Blimes calculen que el pressupost total ascendirà uns 3 bilions en B de dòlars al final d'aquesta dècada.
S'hi inclouen despeses directes i indirectes.
Què representa aquesta xifra per al nord-americà del carrer?
En aquests moments, als Estats Units, cada família finança la guerra indirectament en prop de 17.000 dòlars anuals.
Es calcula que aquesta factura s'incrementarà fins als 37.000 dòlars l'any, el 2017.
La càrrega moral i econòmica dels ferits i veterans de guerra.
Parlem de 70.000 ferits des del 2003 i de 100.000 consultes psicològiques.
Alguns d'ells, uns 20.000 aproximadament, hauran de viure per sempre amb seqüeles irreversibles.
Aquesta matinada farà 5 anys d'aquest conflicte, de la invasió de l'Iraq i del que ha vingut després. Un altre conflicte. Avui s'han pogut veure les primeres imatges de vídeo aficionat del que està passant al Tibet. Corresponen a aquest so que ens acompanya en aquests moments. El govern tibetà a l'exili denuncia que l'exèrcit xinès va matar ahir 19 manifestants durant aquesta manifestació a la província de Gansu, que estàvem sentint de fons ara fa uns instants. Més dades per la confusió, mentre l'home fort del govern xinès al Tibet qualifica la repressió de lluita a mort i el Dalai Lama fa una crida, en canvi, al diàleg. Hi ha alguna possibilitat, Domènec, que això sigui així, que hi hagi diàleg?
Doncs la comunitat internacional, fins ara reticent a pronunciar-se, ha instat avui obertament al diàleg entre xinesos i tibetans. En un intent de conciliació, el Dalai Lama ha insistit que no dona suport a la independència total del Tibet ni a la violència. Dues declaracions que, segons el primer ministre britànic Gordon Brown, han portat el premier xinès Wen Jiabao a mostrar-se disposat al diàleg. El premier m'ha dit que, d'acord amb dues declaracions que ja ha fet el Dalai Lama, ell estarà preparat per encetar un diàleg amb el Dalai Lama. Em trobaré amb el Dalai Lama quan sigui a Londres perquè crec que és important que tots facilitem les converses. Mentrestant, la denúncia de 19 morts en mans de l'exèrcit xinès a la província de Gansu és una nova dada difícil de verificar per la censura informativa i s'afegeix a la confusió sobre el nombre de víctimes de la repressió de la revolta iniciada divendres.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
Som a 3 minuts ara d'un quart de 8. Els regants, la delegació del govern a Lleida, la diputació d'aquesta demarcació, s'oposen a la captació d'aigua de la capçalera del riu Segre cap a Barcelona, perquè la situació també és crítica, diuen, al territori. Regants i Cambra de Comerç critiquen la manera com el govern gestiona aquesta qüestió. Lleida, per Joan Álvarez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb tot això sobre la taula, què diu exactament el delegat del govern a Lleida?
Miquel Puello veu lògica la cessió d'aigua del Segre a Barcelona sempre que el riu disposi de prou recursos hídrics i que els nuclis de Lleida tinguin resolt el seu proveïment d'aigua.
Situació d'extrema necessitat per al consum de l'aigua de boca, disponibilitat de recursos hídrics, perquè el que no farem és buidar un riu que ja estigui per sota d'un determinat cabal, i tercera, els ciutadans i ciutadanes de la Catalunya interior, en aquest cas, com una garantia d'equilibri mínima, haurien de tenir resolts en tots els municipis i en tots els nuclis de població les seues necessitats.
El president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, ha dit que mentre no s'obri aigua no es pot plantejar un transvasament i afegeix que només acceptaran captacions puntuals d'aigua per necessitat extrema. Els regants del Canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues rebutgen aquesta captació perquè no es tenen en compte les necessitats del territori.
Gràcies, Lleida. Tots aquests dies, quan parlem de crisi, sempre acabem anant a parar a pisos, a construcció. Doncs bé, avui tenim detalls d'això. Espanya lidera la caiguda de la construcció de l'Europa dels 27. Al gener, la producció ha baixat un 8% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. És una dada que és incontestable. Sílvia Solanes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per cert, qui l'acompanya al capdavant d'aquest rànquing negatiu, hauríem de dir?
Sí, doncs darrere d'Espanya encara una mica. Per sota hi ha la Gran Bretanya, on la construcció ha caigut un 2,9%. En canvi, on més ha augmentat la producció de la construcció és a Romania, on ha crescut un 34%. I a Eslovàquia, on ha pujat un 15%. La pujada en uns estats compensa la baixada en d'altres i per això, segons l'Oficina d'Estadística Comunitària, l'Eurostat, la construcció a la zona euro ha augmentat al gener un 1,6% en dades interanuals. Al conjunt de la Unió Europea, el creixement ha estat una mica inferior del 0,7%. El tipus de construcció que en general més ha crescut és d'enginyeria civil, al davant de la construcció d'edificis.
Un altre fixe com a terratrèmol econòmic bàsicament aquests últims temps són les borses.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Terratrèmol de diversos signes. Hi ha dies que la intensitat és més forta que d'altra, però vaja, últimament té moviments importants. Borses europees que han tancat amb pèrdues en una sessió amb molts, això que dèiem, alts i baixos. Eugènia Riera, bona tarda.
Bona tarda.
L'IBEX 35 ha baixat un 0,5% i ha tancat els 12.964 punts, tot i l'impuls dels valors de la banca i també d'Iberia, que ha liderat els guanys un cop British Airways ha augmentat la participació a l'aerolínia espanyola fins al 13%. Frankfurt i París també han baixat mig punt i Londres un punt. A Wall Street també hi ha pèrdues, tot i l'enèrgica estrena de Visa, que s'ha disparat un 35% pocs minuts després de debutar a la borsa. Al mercat de divises, l'euro s'ha afeblit una mica respecte a la moneda nord-americana i es canvia al voltant dels 1,56 dòlars. El preu del petroli també ha baixat. El barril de Brent es cotitza als 100 dòlars.
Corba a l'esquerra en tercera. Seguim invertint en renda variable. RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. Tram d'opcions i futurs, tapitja fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis borsaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
Un quart de vuit i un minut. D'un Catalunya Vespre que ha arrencat, fixat aquesta operació dels Mossos, l'FBI i els Carabinieri contra una xarxa de falsificació d'obres d'art, una notícia que crida molt l'atenció. També hem parlat d'aquest discurs de Bush, on afirma que la invasió de l'Iraq va pagar la pena. I finalment han recollit aquestes dades, una vegada més negatives per la construcció, que cau a Espanya un 8%. Tenim minuts encara per davant. Explicarem moltes coses. Algunes les avancem ara, Núria.
Doncs sí, parlarem dels estats de la Unió Europea que podran cobrar multes als infractors de trànsit d'un altre país membre. I també que es confirma que el pis sinistrat de la Verneda hi havia benzina i bombones de butà.
I de la primavera també, Jofre Genoé.
Doncs típic de la primavera, canvis sobtats i que pugui tant fer un ambient molt suau com un ambient molt fred, com és el que esperem al llarg dels propers dies. De moment, demà, que és el dia que arriba, i concretament ho fa a les 6 i 48 minuts de la matinada, esperem variabilitat. Per tant, el temps anirà millorant, potser amb alguns núvols a l'extrem sud al matí cap a Tarragona, però en conjunt esperem una jornada estable amb temperatures no massa suaus. Les hores centrals sí que seran agradables. A partir de la tarda de divendres, amb la proximitat d'un front, començarà a nevar amb força al Pirineu, amb una cota que anirà baixant cap als 1.000 metres. I entre dissabte a la tarda i diumenge al matí esperem el pas d'una pertorbació activa, molt d'aire fred en alçada i que comportarà doncs, precipitacions i nevades que podrien caure en cotes baixes. Ho haurem d'anar seguint, sobretot cap a la meitat nord i nord-est del país. Tot plegat passarà ràpid, perquè a partir del migdia de diumenge el vent serà el protagonista i, com dèiem, el fred.
I ara agafem el volant. Ara mateix parlarem de les multes i d'aquesta situació que es pot crear d'aquí a poc quan els països que siguin els que reben les multes o aquells que fan les multes les puguin passar als països d'origen i aquells els hi cobrin, cosa que ara no passa. Hi ha molta gent que va fent carreres pels països i després no tenen multes. Ara us ho explicarem perquè molta gent hi pot estar interessada, però abans probablement més gent està interessada en saber si poden anar per les carreteres amb tranquil·litat, sense embussos. Per tant, Anna Gravalosa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, doncs, aquesta hora hem de dir que està tallada una via, la C31 a Sitges, en els dos sentits de la marxa per un camió que ha bolcat i es fan desviaments per l'autopista del Garraf, la C32. Aquesta via també hi ha aturades a Sant Boi en els dos sentits de la marxa, i a més en veiem també l'autopista P7 a la Roca en sentit Girona abans del peatge, la C58 a Cerdanyola en sentit nord per un accident, i a l'autopista del Maresme per la sortida de Mataró Oest en direcció nord, també a les rondes i aturades a la dalt d'Esplugues a la Vall d'Hebron i a la litoral del passeig de la Zona Franca a la Barceloneta, tot això en sentit Besòs. Això és tot.
Els països de la Unió Europea, el que dèiem, podran perseguir les infraccions de trànsit que cometin al seu territori els conductors d'altres estats membres. La Comissió Europea vol acabar amb la impunitat que existeix ara i combatre algunes, bàsicament, algunes de les infraccions més perilloses. Brussel·les, Nando Zanoguera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Algunes de les infraccions més perilloses, crec que parlen de quatre grups, no?
Doncs sí, la directiva de la Comissió Europea vol perseguir l'excés de velocitat, l'alcoholèmia, no dur cinturó de seguretat i saltar-se semàfors en vermell. Quatre infraccions que provoquen 3 de cada 4 morts a les carreteres. Els conductors que les cometen un altre estat membre de la Unió Europea poques vegades reben la multa a casa, cosa que considera injusta el comissari de transports, Jacques Bagot.
La mesura d'avui és una mesura limitada, però és important perquè ha de constituir un senyal fort pels autors d'infraccions que pensen avui que, travessant la frontera, poden escapar a la sanció, encara que hagin comès una infracció greu.
La Comissió proposa impulsar els mecanismes tècnics i legals necessaris perquè els estats membres puguin intercanviar la informació necessària i identificar els infractors. La directiva l'hauran d'aprovar el Parlament Europeu i els ministres de transports dels 27 abans que entri en vigor.
Per tant, no és de caràcter immediat, encara hi ha un termini perquè això vagi tirant endavant, no?
Doncs sí, efectivament, s'ha de tramitar. Vull dir, la Comissió ha presentat avui aquesta proposta, ha de passar pel Consell de Ministres i pel Parlament Europeu. Podria tenir modificacions, però si és tal qual l'ha presentat avui la Comissió Europea, doncs així serà.
És el que m'ha explicat, en efecte. Nando, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Notícia econòmica del dia.
La Caixa t'ofereix aquest espai.
L'hem volgut destacar i molt perquè parla de les noves tecnologies i, per tant, del futur. Els usuaris d'ADSL i cable a l'estat espanyol han augmentat d'un 15 a un 18% el 2007. Segons l'últim informe de la Comissió Europea, precisament sobre telecomunicacions, aquesta xifra encara està 2 punts per sota de la mitjana europea. I quin és l'objectiu que es fixa a Brussel·les, per cert, per aquesta temàtica, per cable, ADSL i tot plegat?
Doncs mira, és d'un 30% el 2010. La comissària europea de la Societat de la Informació, Viviane Reding, destaca que aquest repte és necessari perquè Europa sigui competitiva.
If you do not have...
Si no tenim banda ampla per a tothom en un país determinat, a curt termini veurem efectes negatius en tota l'economia. Perquè les telecomunicacions són un motor d'eficiència en l'economia global en un país.
Actualment només Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos i Suècia superen aquest 30%.
Ens deies abans que l'informe també parla sobre les facilitats o les no facilitats, a vegades, per canviar d'operador, no?
Exactament. Diu que a Espanya calen 5 dies per canviar d'operador mantenint el número. A Irlanda i Malta només cal un dia, però en canvi a Itàlia i Eslovàquia se'n triguen 20.
20?
20, sí. També constata l'informe que a l'estat espanyol cada mes canvien de companyia telefònica 350.000 números.
Crec que d'aquí a mig any podríem ampliar la nostra estructura i, amb una mica de sort, també canviar la maquinària.
Doncs jo et proposo una cosa millor. Fem que sigui realitat avui mateix.
Impulsi el seu negoci i veurà complerts els seus projectes amb la nova línia ICOPIME 2008. Informi-se'n en qualsevol oficina de la Caixa o a lacaixa.es i comenci a beneficiar-se d'unes condicions preferents de finançament. Parlem?
No seran ni dies ni setmanes. Els veïns afectats per l'explosió de dilluns al barri de la Verneda de Barcelona trigaran mesos a tornar a casa. Aquesta és, si més no, la seva impressió després de veure com han quedat els pisos i a l'espera d'un informe tècnic. Esther.
Doncs sí, mentrestant podran accedir lliurement a l'edifici i el regidor del districte Sant Martí els ha garantit seguretat per evitar que hi hagin robatoris. Sentim Francesc Narváez.
Avui, si no falla res, es comença a instal·lar la porta d'entrada, diguem-ne, de l'edifici. Ja s'ha encarregat una porta provisional per tots i cadascun de les vivendes de l'interior.
Per cert, els bombers han confirmat que al pis on hi va haver el sinistre hi havia benzina, bombones de gas també, gas butà, i pren força, per tant, la hipòtesi que va ser provocat.
Doncs sí, tot apuntaria cap a la llogatera que estava a punt de ser desnonada i que, segons el seu advocat, cobrava una pensió de 300 euros i tenia un trastorn obsessiu. A més, segons acaba de confirmar Catalunya Ràdio, la Fiscalia havia obert diligències l'octubre passat per saber si s'havia d'incapacitar aquesta dona.
Afegim una cosa des d'aquí, en relació a l'altra explosió, la que hi va haver també dilluns a Valls, ahir va morir la dona que va quedar greument ferida en aquesta explosió a Valls, a l'Alt Camp. Entrem en política. Hi ha unes declaracions que volem que sentiu.
La portaveu parlamentària d'Esquerra Republicana, Anna Simó, no troba bé que Josep Lluís Carod Rovira demani joc net públicament de cara al pròxim congrés del partit. Simó ho ha dit aquesta tarda a Catalunya Ràdio.
Jo, com a persona que crec que un partit ha d'estar ben organitzat i ha de rutllar de manera com toca, a mi em sento incòmode quan es posa un nombre, quan dius hi ha d'haver-hi joc net, vol dir que està ben-hi joc brut. Per tant, en fi, no em sembla una bona manera de començar un debat intern.
Doncs sentides aquestes declaracions precongressuals, anem a fets, a constatacions. La diputada del PSC, Teresa Cunillera, serà vicepresidenta, la vicepresidenta primera del Congrés, segons han confirmat aquesta emissora fonts socialistes. Així ho ha decidit la direcció del partit, que dona també per segur que el suport, que tindrà el suport suficient perquè José Bono sigui el president de la Cambra Baixa. Madrid, Sifrit Gras, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sifrit, qui substituirà Teresa Cunillera com a secretària general adjunta del grup socialista, que és el que era?
Doncs tot indica que serà Dani Fernández, que amb Cunillera havia portat la veu del PSC dins del grup durant la legislatura passada i que ocuparà la pràctica número 3 dels socialistes al Congrés. El PSOE també està convençut que tindrà el suport suficient perquè José Bono sigui president de la Cambra Baixa. Les altres vicepresidències i secretaries depenen dels pactes. La segona, que en principi li toca al Partit Popular, podria quedar en funció d'aquests pactes en mans de Convergència i Unió. I la persona millor situada ara per ara és Pere Macias. També hi haurà algun càrrec per a un representant del PNB. El que està sobre la taula és la continuïtat de Diego López Garrido com a portaveu. Ell mateix assegura que no ha parat amb Zapatero i, sense saber si continua, es mostra satisfet amb la feina feta fins ara i diu que, en tot cas, deixaria una bona herència. L'executiva del PSOE proposarà dilluns a la tarda la direcció del grup, que s'haurà de ratificar dimecres en la reunió conjunta al plenari dels grups al Senat i al Congrés.
Gràcies, Cifri Gras. Gràcies, Madrid. A vegades les notícies són genèriques, a vegades les notícies parlen de col·lectius, a vegades tenen com a protagonistes persones. I aquesta és una d'aquestes notícies. Per primera vegada a Catalunya s'ha aconseguit fer amb èxit un trasplantament d'intestí. L'operació es va fer dilluns a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I si tot va bé, el pacient, aquest protagonista de la notícia, podrà començar a menjar amb normalitat d'aquí a 10 dies. Perquè, Mireia Sala, bona tarda.
Bona tarda.
Com ho havia de fer fins ara?
Doncs des de fa un any i mig el malalt, de 38 anys, s'alimentava per catèters. Ara podria tenir l'alta d'aquí a un mes, tot i que els metges també adverteixen que hi ha un 60% de possibilitats de rebuig. Per això el doctor Joan Ramon Malagelada ha recordat que aquestes intervencions han de ser sempre l'últim recurs.
Que probablement estem parlant d'unes dotzenes de pacients a l'any que puguin necessitar aquest trasplantament. Ara, quan el budell no funciona, sempre hi ha que explorar totes les possibilitats abans d'arribar al trasplantament.
El trasplantament d'intestí és una pràctica poc habitual a l'Estat i fins ara només s'havia fet en dos hospitals de Madrid.
Som a 3 minuts mal comptats de 8:15. Arribem a l'esprint final. Totes aquelles altres notícies, totes aquelles altres informacions que s'han de conèixer d'avui. Federico Trillo nega ser responsable de la contractació del IAC-42 i en culpa la cúpula militar.
L'exministre de Defensa del PP diu que va ser l'Estat Major Conjunt l'encarregat de contractar l'avió que es va estavellar a Turquia el 2003, l'accident on van morir 62 soldats espanyols. Trillo ho explica en el seu testimoni per escrit que ha entregat a l'Audiència Nacional. El successor socialista de Trillo, José Bono, també està citat com a testimoni, però Bono s'ha estimat més anar-hi en persona i l'han citat a l'audiència el 3 d'abril.
La justícia obliga 4 diaris britànics a indemnitzar els pares de Madeleine.
Els 4 rotatius van publicar que Jerry i Kate McCain estaven implicats en la desaparició de la seva filla el maig passat en un apartament de la costa portuguesa. Una sentència condemna els diaris a pagar-los una indemnització de 700.000 euros. Ja avui, 2 dels diaris publiquen a portada un titular on els demanen perdó.
Nova tempesta política pel reconeixement de la independència del Kosovo per part de Croàcia i d'Hongria.
Sèrbia ha cridat a consultes el seu ambaixador a Zagreb i el ministre de la minoria serbo-croata ha dimitit arran de la decisió del seu govern d'acceptar la sobirania kosovar. Bulgària reconeixerà el nou estat demà dijous. Mentrestant, la policia de l'ONU ha tornat al nord de Kosovo 2 dies després dels greus aldarulls amb la minoria sèrbia a la zona.
Una altra cosa que ens arriba des de l'exterior, una dona presidirà per primera vegada a la història el Parlament del Pakistan.
Fehmida Mirza, metge de 51 anys, és diputada pel Partit Popular Pakistanès de l'exprimera ministra Benazir Bhutto, morta en atemptat el desembre passat. En la seva primera intervenció davant la cambra, ha demanat a les institucions que treballin conjuntament per resoldre els problemes de la gent.
L'escriptor belga Hugo Claus ha mort als 78 anys després que li han practicat l'eutanàsia.
Novel·lista, poeta, dramaturg i cineasta havia estat candidat al Premi Nobel en diferents ocasions. Entre les obres més destacades hi ha El peix espasa, El desig i La pena de Bèlgica. Avui ha mort en un hospital d'Anvers després de sol·licitar que li practiquessin l'eutanàsia, una pràctica que és legal a Bèlgica.
El Chiqui Chiqui sona en 150.000 mòbils.
La cançó escollida per representar Espanya a Eurovisió ha estat descarregada per més de 150.000 5.000 persones que la volen com a timbre del seu telèfon. La xifra suposa un rècord absolut en un rànquing que fins ara lideraven Estopa i Amy Winehouse, la guanyadora dels passats Grammy. El procés de descàrrega costa total 4 euros, de manera que l'empresa proveïdora de la melodia ha guanyat en 3 setmanes uns 600.000 euros.
I una última cosa, falles.
I és que avui és Sant Josep. 760 falles cremaran aquesta mitjanit a València i a molts altres pobles del País Valencià en el que serà el punt final a la festa gran d'aquesta comunitat autònoma. La cerimònia simbolitza el pas de l'hivern a la primavera i transforma València en la ciutat de l'accés, del soroll, del color i de l'olor.
Dos quarts de vuit. Cop policial dels Mossos, l'FBI i els Carabinieri.
Junts han desarticulat una xarxa dedicada a la falsificació a gran escala d'obres d'art i que distribuïa de Catalunya als Estats Units. A un sol galerista li han confiscat 15.000 obres de noms com Picasso, Miró, Dalí o Botero.
George Bush diu que l'Iraq és una victòria estratègica.
5 anys després de la invasió, el president dels Estats Units afirma que la intervenció ha valgut la pena, malgrat el cost econòmic i la pèrdua de vides.
Europa perseguirà els infractors de trànsit.
Els Estats de la Unió, volem dir, podran cobrar multes a conductors que cometin alguna infracció en un país que no sigui el seu. Brussel·les proposa interconnectar les dades per acabar amb la impunitat actual.
Notícies pròximes. Lleida, per Joan Álvarez.
Els regants i les administracions de Lleida s'oposen a la captació d'aigua de la capçalera del riu Segre cap a Barcelona perquè la situació també és crítica al territori. Els regants i la Cambra de Comerç critiquen la manera com el govern gestiona aquesta qüestió.
Tarragona, Manel Sastre.
L'Associació Unificada de la Guàrdia Civil assegura que la delinqüència ha augmentat un 500% els últims mesos a les comarques de la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Els agents denuncien situació d'impotència després d'un any d'esperar reforços que no arriben.
Girona, Clara Jordan.
Presó sense fiança per 4 dels 7 detinguts a Lloret de Mar pels Mossos d'Esquadra, acusats de formar part d'una xarxa que es dedicava a robar productes com tabac o licors en diversos establiments per revendre'ls després per altres vies. Els altres 3 detinguts han quedat en llibertat.
Quim Balaguer, Barcelona.
Torelló tindrà una nova estació de tren pensada per convertir-se en l'accés dels ciutadans de la Garrotxa a la connexió ferroviària amb Barcelona. L'estació permetrà un accés molt ràpid al ferrocarril als usuaris que es desplacin a Osona pel futur eix de Bracons.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Doncs directes cap a aquesta segona estació de tren que tindrà Torelló. Fàtima Alemany.
La perspectiva de traspàs dels trens de Rodalies a la Generalitat ha impulsat a l'Ajuntament de Torelló a cedir 19.000 metres quadrats de sòl per fer-hi una nova estació ferroviària que ha d'incloure també estació d'autobusos, aparcaments, per vehicles i un hotel. La infraestructura vol ser un punt de trobada entre les 3 comarques d'Osona, el Ripollès i la Garrotxa, i vol donar accés a la línia Barcelona-Puigcerdà des d'Olot, tenint en compte que d'aquesta ciutat a Torelló es tarden 20 minuts en cotxe. El projecte arriba quan Rodalies de Renfe és a punt de concretar un augment de freqüència de pas de trens. Miquel Franc, alcalde de Torelló.
Entenem que les freqüències, i després estem esperant resposta del gerent de Rodalies Renfe, les freqüències de Vic fins a Ripoll augmentaran-hi bastant. Creiem que tindrem una agradable sorpresa quan ens ho diguin, però és evident que la tendència, almenys això és el que ens diu la Secretaria de Mobilitat de la Garrotxa, comunicacions amb Barcelona, ha de ser més alta encara la freqüència. No?
La nova estació suposarà una inversió de 15 milions d'euros i s'ubica a tocar l'eix Vic-Olot.
Gràcies, Fàtima Alemany. Els trens de Renfe de les línies de Vic, de Vilafranca, de Mataró i de Bellaterra encara arrosseguen a aquesta hora retards de 10 minuts de mitjana després de l'avaria d'un tren a l'Hospitalet que ha bloquejat una via durant uns 20 minuts, Maria Núria Rebella.
El problema l'ha provocat concretament un tren sense passatgers que feia maniobres en aquesta estació on hi passen totes aquestes línies. El tren ha quedat parat a les 5 i 20 minuts i no l'han pogut retirar fins a 3 quarts de 6 de la tarda. Aquest matí una altra avaria en el sistema de senyalització localitzada a l'estació dels Monjos també ha provocat retards d'un quart d'hora a una desena de trens de la línia de Vilafranca.
Tiana posarà diverses condicions per permetre que la nova carretera B500, que ha de connectar Badalona amb el Vallès, passi pel seu municipi. La Generalitat està estudiant 2 traçats, un per Badalona, l'altre, per això que dèiem, per Tiana. Jordi Gonzalo.
L'Ajuntament de Tiana, que s'ha reunit recentment amb la Generalitat, exigeix diversos condicionants ambientals, territorials i de mobilitat per donar el vistiplau al pas de la B500 pel seu municipi, que serà una autopista de peatge de dos carrils per sentit. Alguna d'aquestes condicions són preservar i recuperar la Riera de Montalegre com a element natural, respectar el jaciment arqueològic romà de Can Sant Romà, evitar l'impacte mediambiental en les zones residencials per on passaria el traçat i millorar la mobilitat al municipi. El regidor d'Urbanisme de Tiana, Joan Pau Hernández, ha assegurat que seran inflexibles.
Van exposar tota aquesta sèrie de condicionants i es va anunciar que en el cas de que, per qüestions tècniques de funcionalitat de infraestructura, optés la Generalitat per l'alternativa Tiana, si el projecte que sotmet a informació pública, si el projecte que s'aprovi no respon satisfactòriament a aquests condicionants, l'Ajuntament s'hi oposarà.
Hernández creu que les condicions són compatibles amb el pas de la B500 per Tiana. Caldria ampliar un quilòmetre del túnel ja previst. La segona alternativa a Tiana faria passar la nova autopista per Badalona.
Demà és dijous, hi ha vaga dels conductors d'autobusos de Barcelona. Continuen sense arribar a cap acord amb TMB ara per ara i mantenen, per tant, les aturades per cada dijous.
En aquest cas és el setè dia de vaga d'aquest mes i els serveis mínims són els mateixos de les últimes aturades. Des de 7:15 a 10:15 del matí només circularan la meitat dels autobusos en totes les línies i un vehicle en cada línia de barri. Entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre hi tornarà a haver els mateixos serveis mínims. La resta del dia només està garantit el servei d'autobusos a les línies perifèriques on no hi ha transport alternatiu. En aquests casos només circularà un de cada quatre autobusos. A més de la vaga de demà, també es manté la convocatòria per la setmana vinent, tot i que els sindicats es tornaran a reunir amb l'empresa després de Setmana Santa.
Protegir i prioritzar més els vianants i millorar la convivència entre conductors, caminants i ciclistes. Són els grans reptes pendents de la ciutat de Barcelona, objectius i també problemes de mobilitat de la capital catalana i de les grans ciutats del món, que s'analitzaran del 8 al 10 d'octubre aquí, en el 9è Congrés Internacional del Caminar, així es diu, Cesc Armengol?
Sí, de la voràgine i prepotència dels vehicles dels anys 70 a la situació actual, Barcelona, diuen aquests experts, ha millorat molt. Malgrat això, un dels màxims experts en mobilitat, Ole Thorsson, que és el president de la Federació Internacional de Vianants, creu que la ciutat hauria de solucionar aspectes com aquests.
Tot l'accés a la parada de l'autobús, que hi ha sitios donde, digamos, todavía queda bastante invadido por coches, por otras cosas en las aceras, hay que ampliar el espacio de las aceras, de actuación a nivel semafórico, etcétera, es de lograr que el equilibrio correcto hay entre el peatón y el conductor de vehículo.
Em deies, per cert, abans, perdona, Cesca, que aquest expert també el preocupava i bastant la convivència entre conductors i vianants, que diu que no és del tot amable.
Sí, diu, a Barcelona, diu, els vianants han d'exigir el pas. Com a observador s'ha fixat que els caminants demanen permís per travessar per un pas de vianants i en passar acaben donant les gràcies.
Demana amabilitat, aquí a Barcelona. Gràcies, Cesca. Una última cosa abans d'arribar a la cultura. Parlem concretament d'un municipi del Maresme, de Cabrils. Hi ha un grup municipal que es diu Veïns Independents de Cabrils, en aquesta localitat del Maresme, que denuncia que el nou equip de govern, és nou ara de fa poc, encapçalat pel PSC, està duent a terme, asseguren, una cacera de bruixes contra diversos treballadors de l'Ajuntament. Aquest grup independent governava fins fa dues setmanes a Cabrils, juntament amb Convergència i Unió. Hi va haver una moció de censura, va aparèixer aquest canvi de govern i va entrar al PSC, i aquesta és la denúncia que fa Veïns Independents de Cabrils. I ara, com sempre, els dos de la cultura. Cartellera avançada per Setmana Santa, arrenquem amb Seda.
L'adaptació de l'exitosa novel·la d'Alessandro Barico, que dirigeix el canadenc François Girard, a mitjans del segle XIX, un jove francès viatja a un desconegut Japó amb l'encàrrec de comprar cucs de seda amb Michael Pitt i Keira Knightley.
Voy a rehabilitar la fábrica de seda. Necesito que vayas a Japón. Allí se hace la seda más perfecta. El viaje es largo y peligroso. Lo único que has de hacer es traer los huevos.
No puedo ir.
Estarás de vuelta en primavera.
Steve Carell, una de les cares de Pequeña Miss Sunshine, protagonitza una divertida comèdia romàntica.
Es diu Como la vida misma, el còmic nord-americà d'una vida un pare de tres filles, viudo, que s'enamora de la nòvia del seu germà.
Un artículo estupendo, ahora entiendo a mis padres.
¿Querías algo más?
Quería ver a su hija.
Jane.
En realidad, esa cara.
Encantado, Marty. Vuelve en dos años.
¡Papá!
Més novetats, Montse?
La mà de perdida, remake de la pel·lícula de terror japonès, Sueños, una pel·lícula iraquiana rodada a prop d'un psiquiàtric de Bagdad, i A ciegas, un documental sobre l'ascensió d'uns joves tibetans a l'Everest, amb la particularitat que tots són cecs.
Avui estrena destacada al Liceu amb el Tannhäuser de Richard Wagner.
Es tracta de la versió del canadenc Robert Carson, que va dividir el públic quan es va presentar a Tòquio i a París. Carson trasllada l'òpera de Wagner a l'actualitat, convertint el protagonista en un pintor genial, però incomprès i menys preuat per la societat que l'envolta.
Final, aquí, del Catalunya Vespre. Moltíssimes gràcies, l'equip Salva Pou, Jordi Just, Marta Jerez, Mercè Muñoz, Núria Casanova, Xavi Montagut, Kilian Sabrià, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Insistim, gràcies i fins demà.